A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i tres minuts del matí, feia temps que no parlàvem amb ell. I el darrer cop em sembla que apuntàvem allò de dir, mira, a veure si tot millora una mica. Ens comentava també Rafa Pino que, afortunadament, dins del cos de la policia no s'havia donat cap cas de Covid, que això tampoc no és fàcil, perquè són, com en el cas de les persones que estan a la primera línia en matèria sanitària, són professions molt, molt exposades a trobades amb persones desconegudes, òbviament, que no són de l'àmbit de la convivència i, per tant, molt exposades al virus. I sabíem aquesta setmana, a través del web de la Generalitat, que el conseller d'Interior, Miquel Samper, s'havia reunit amb prop de 180 responsables de policies locals arreu del territori. No sabem pas, en aquest cas, si Rafa Pino va formar part d'aquests 180 responsables de policies locals, però en qualsevol cas hem de parlar de com estan les coses, de com ho està vivint la policia, de si estem complint, de si no estem complint, de si en aquest nou confinament o en aquest toc de queda de la nit estem complint i de com es preveuen les coses en els propers dies. Rafa Pino, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Doncs bé, preocupats i ocupats.
Preocupats i ocupats,
en la nova situació que se'ns plantejava.
Començo gairebé pel final. Amb tota la sinceritat que es pugui, perquè també seria raonablement normal la resposta, emocionalment, això és molt cansat?
Bueno, al final, penso que alguna vegada ho he dit, portem una motxilla a sobre, tothom, tota la societat. Cadascú va arrossegant el pes que li va posant dia a dia. Nosaltres també com a professionals ens exigeix una resposta professional i és la que estem donant, però no deixa de ser menys cert que són persones i que cadascú viu aquesta situació també des del punt de vista personal i familiar i també arrossega una miqueta la forma d'actuar. Però, en definitiva, nosaltres estem enfrontant aquesta nova situació de la mateixa manera que al començament. El que ens dona una miqueta d'avantatge és que no ens agafa mal pas canviat. Uh-huh. És a dir, ara no passarem, crec jo, la situació tan crítica dels primers dies, de falta d'EPIs, de falta d'informació, de falta de protocols. Ara, l'experiència, la poca experiència que portem, ens ajudarà a no estar buscant a tot arreu què és el que ens fa falta. Però sí que és veritat que també, per contra, aquesta experiència acumula, com deia, una càrrega emocional i que hem de treballar també internament, clar.
Veu poder participar d'aquesta reunió amb el conseller d'Interior?
Sí. Vam rebre la convocatòria, crec que va ser diumenge a la nit, de forma urgent per poder-nos trobar amb el conseller d'Interior, que era molt novedosa aquesta convocatòria perquè, de fet, no és habitual que el conseller d'Interior es convoqui amb aquesta urgència a tots els caps de la policia local de Catalunya, uh-huh, en la qual també hi eren màxims comandaments de Mossos d'Esquadra, perquè el conseller entenia, i jo crec que volen ser, que eren moments de fer equip i de coordinar-nos de forma eficient, i ell va assumir aquesta postura de lideratge en el sentit de que havien de continuar treballant de forma conjunta i coordinada, com ho van fer en la primera crisi, i ens va convocar en aquesta situació dient-nos que esperava de nosaltres el mateix que havíem treballat i que així ho faríem.
Quan un conseller es troba amb els representants de les policies locals de Catalunya, no cal ser massa intel·ligent per interpretar que d'aquí poc mesures més restrictives és molt probable que es posin en pràctica, no?
Bueno, al final penso que el nou conseller d'Interior ve del món local. Crec que era regidor de l'Ajuntament de Terrassa i ell és molt coneixedor de que la primera administració, la més propera a la ciutadania, és el món local i sempre ha reconegut aquesta tasca del món local en general, que tot funciona en el món local i tota la maquinària local. que dona resposta immediata, o almenys ho intenta amb els recursos que té, i amb aquesta idea de que ell coneix el món local, i tenint en compte que el nostre món és particular, perquè ja a vegades ho explico i hi ha persones que no ho acaben d'entendre, perquè és complicat, és a dir, com és possible que un conseller d'Interior que depèn de la Generalitat de Catalunya, que és una administració autonòmica, pugui coordinar-nos, pugui encomanar ordres als agents de la policia local que depenen d'una administració local? Doncs és molt senzill, tenim una llei del Parlament de Catalunya, que és la llei del sistema públic, sí, en el que el conseller té aquestes facultats. És a dir, perquè es concep la policia de Catalunya com una policia que està formada pel cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals.
Entesos.
Nosaltres depenem orgànicament i funcionalment de l'alcaldessa o regió en què delegui, són els nostres comandaments naturals i habituals, però a efectes de operatius i de servei, el conseller és una peça importantíssima i en aquest sentit té una subdirecció general el Departament d'Interior, que és la subdirecció general de les policies locals de Catalunya, que recentment ha fet un canvi de subdirectora i és aquesta la funció principal que té, que és la de coordinar-nos, perquè no tindria sentit que uns policies locals de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Vilanova, tinguessin una forma d'actuació diferent de la de Sitges, o a l'inrevés, no? O fins i tot dintre del mateix territori que Mossos facin una cosa i nosaltres una.
Està clar. Suposo que, a diferència del primer estat d'alarma, inspector, en aquest cas, diguem-ne que tot torna una mica a casa, perquè en el primer estat d'alarma, si no recordo malament, la policia no depenia directament d'Interior, no?
Correcte. En aquest estat d'alarma, el rol de comandament el va agafar el ministre d'Interior.
Exacte.
El ministre d'Interior d'Espanya. I, per tant, sí que és veritat que agafava el comandament, però posava, diguem-ne, les indicacions en mans de les comunitats autònomes perquè assumissin aquest rol de coordinació amb nosaltres. D'acord?
Us veieu a venir, després d'aquesta reunió amb el conseller, de tot el que d'alguna forma s'està apuntant amb veu alta, d'una manera induïda, d'una manera més explícita o menys explícita, que tindrem un confinament a partir de la setmana que ve?
Bueno, en aquesta reunió no es van fer hipòtesis de futur de quan seria un confinament, si més aviat o més tard. Nosaltres treballem amb objectius a curt termini i a mig termini, perquè realment anem, diguem-ne, treballant sobre allò que s'està decidint en cada moment. Fixeu-vos allò que alguna vegada he comentat, no? De la bogeria, de que el bo és sud el diumenge a la nit,
sí,
i tothom està, bueno, al vespre, millor dit, i tothom s'està esperant la publicació al DOC de la concreció del que deia el BOE, i no sortia, i fins i tot estava aquella hora de tancament, no? Del restaurant, si eren les 9, si eren les 10, estaven fent publicar les targetes una informació que encara no era correctament legal en el sentit de que no s'havia publicat al DOC. O sigui, aquesta bogeria no és bona per poder aplicar la norma. En aquest sentit, nosaltres, quan jo sóc el primer que dic que quan la norma no és clara per nosaltres, i no està fins i tot ni publicada, nosaltres no podem exigir que la ciutadania la compleixi. I per tant, els primers dies s'ha de mantenir una certa pedagogia, informar la ciutadania, perquè no es pot sancionar el primer dia a la primera hora, perquè tothom està darrere d'una pantalla esperant que es publiqui el DOC.
Com ens estem portant en el que, d'alguna manera, ja portem transcorregut de, diguem-li, toc de queda, cobrefoc, diguem-li el que convingui?
Mireu, jo quan se'm fa aquesta pregunta sempre dic el mateix. Bueno, sempre que es produeixi, clar. La ciutadania en general, s'està portant molt bé. O sigui, estem demostrant que estem complint les normes. El que passa és que quan hi ha set grups de persones, set grups d'activitats que no les compleixen, aquestes es veuen molt i fan molt de soroll. I llavors, totalment, tenim tendència a quedar-nos amb allò que fa soroll, amb allò que es veu molt. Sí? I de fer autocrítica de que es podria fer-se millor. Està clar que es podria fer millor, perquè si les complim totes les normes, doncs evidentment no estem en aquesta situació. És veritat. A vegades sent discursos de no es fa prou vigilància. Bueno, la realitat no és aquesta, perquè denúncies tenim moltíssimes denúncies posades, és a dir, es fa molta vigilància, fins i tot no només en indicadors de denúncies, sinó en indicadors de serveis que es realitzen i que no acaben en denúncies, és a dir, quan es fan concentració de persones, siguin adultes o joves, en un lloc concret de Sitges o en diversos llocs, hi ha molts serveis que es realitzen que quan arribem al lloc marxen corrents. Bueno, doncs, això és una cervesa de xat, tot i que no acabin d'anunciar, d'acord? Mm. Per això dic que si hi ha 40-50 persones en un lloc concret o 20 en un altre, no són les 30.000 persones que vivim a Sitges, d'acord? Per tant, no podem perdre la visió del bosc si ens quedem amb uns arbres que tenen les branques una miqueta tosses, no?
Suposo, però, que hi ha un tal grau de sensibilitat que qui més qui menys pensa que 40 persones juntes en un determinat lloc, que després cadascú se'n va cap a casa seva o en el seu entorn particular,
clar,
i
clar,
ja hi som, no?
Clar.
Ja hem fet,
és
diguem-ne...
És normal que les persones diguin, jo estic fent un esforç de fa molts de mesos, jo no estic veient els meus pares, no estic veient la meva família,
sí,
i aquestes persones no respecten aquestes normes de convivència, perquè no deixen de ser normes de convivència que afecten finalment a la salut de les persones, que és un tema greu, important, no estem parlant d'un tema de sudors, que és l'habitual que estem en un món normal, no? Clar que afecta a les persones, i truquen, insisteixen, i no se'ls pot recriminar res, és a dir, clar, estan al seu dret de dir, és que si jo respecto, perquè aquest no respecta les normes? Doncs bueno, pues la societat, en definitiva, quan tenim normes, no hi ha un país ni una norma que respecti al 100%.
Les vulneracions ara més recurrents, si d'alguna manera l'inspector de la policia pot dir, mira, a hores d'ara, el que està sent més habitual en matèria d'infracció de la normativa, que és el trobar-se en places, en espais públics?
Bueno, fins la publicació del diumenge del toc de queda, de la restricció de mobilitat nocturna, doncs fins aquest diumenge les més habituals eren l'ús de la mascareta inadequat o no ús de la mascareta, la concentració de més de 6 persones, també era una infracció bastant habitual, i fins i tot alguns establiments que no respectaven doncs el tema de la del lliurament del gènere, sinó que no feien vigilància activa de que es quedessin a la porta del carrer consumint.
D'acord.
Hem tingut algun cas i fins i tot alguna situació molt, molt peculiar d'aquelles excepcions de que són dintre d'un càmping o dintre d'un hotel o dintre d'un club social, que entenien que podien fer menjars dintre o les instal·lacions que s'ha fet clients. I això tampoc és possible. I s'han aixecat actes d'aquest respecte també. Perquè, clar, no solament afecta el tema de la crisi de la salut, sinó que afecta també un tema importantíssim, que és la lliure competència, no? Afecta la lliure competència dels que no poden obrir.
I vull creure que els que no poden obrir davant de circumstàncies així farien el que faríem tots nosaltres, que és clamar al cel per la permissivitat.
És allò de si tothom està respectant que en fase vermell d'un semàfor no es passa, per què he de suportar que algú es passi i jo m'he d'aturar en fase verd, no? Doncs és normal, és que hem d'assumir-ho.
La policia pot donar abast a tot, i ara parlarem del toc de queda, però ja que heu comentat bàsicament aquestes vulneracions de la norma abans del toc de queda, la policia pot donar abast a tot?
La policia sempre ha de donar abast a tot. Sempre. El que passa és que pot trigar en el temps de resposta. I sempre, en el cas de que es puguin produir serveis, doncs al final el responsable de servei ha de prioritzar, que és el que ha d'atendre primer. I a vegades quan s'arriba al que ha quedat a un cua de servei, ja està solucionat, o ja ha marxat, o alguna cosa d'aquesta. Però la policia, el seu objectiu, la seva missió és atendre tots els serveis. Poso un exemple. Darrerament ens han aparegut a Sitges detectoristes. Allò que van amb el detector de metal a les platges, i és un tema important perquè pot afectar el patrimoni de Sitges i de Catalunya, en el sentit de que es poden trobar objectes que siguin d'interès patrimoni històric i cultural. Però, clar, davant d'una altra situació, que sigui una violència de gènere, que sigui un accident, doncs s'anirà quan es pugui. I hem anat. I hem identificat ja 3 persones en aquest sentit. Algú pot pensar que, hòstia, quina bogeria destinar una patrulla de policia quan està la situació així. Doncs s'ha de fer una reflexió interna de quina és la prioritat del servei que tenim i intentar atendre-ho tot. Tenim una altra situació, ens va arribar fa un parell de dies una petició del parc natural, si havíem fet controls de l'entrada del parc natural. Clar, hòstia, amb prou feina arribem a tot arreu, a enterrar botigues i tal, doncs com que no ens ha arribat cap servei que ens hagi dit s'està produint això, doncs si no tinc informació no, difícilment puc planificar controls, perquè a més a més hi ha d'altres coses.
Ens ho heu posat molt bé, perquè la pregunta anava més o menys sobre si aquesta situació, evidentment, per la policia és una situació de tensió des del punt de vista d'infraestructura humana, de capacitat logística, perquè l'inspector ho ha deixat molt clar quan amb aquesta situació del parc de Garraf, que més d'un de vostès ens ha dit, és que escolta'm, estava al parc que no sé què, i l'inspector ens diu, escolta'm, és que no, les botigues Garraf, el centre de Sitges, Vinyet Terramar, on sigui, les persones que van a buscar tresors a la platja,
robatoris, fugues...
Està clar.
Clar, al final, jo quan els meus comandaments, els que estan de responsable de servei, diu, jefe, es que tenim molts frentes abiertos. I llavors la meva resposta és, doncs molt bé, si és en la nostra feina, si tenim molts fronts oberts, has de prioritzar. Tu has de tenir la capacitat de veure què és el més important i atendre-ho. Nosaltres ja, a nivell organitzatiu ja farem el possible per poder reforçar el servei. Però s'han d'atendre tots, almenys s'han d'intentar.
Haig d'afegir aquí aquesta figura, gairebé diríem que figura ciutadana, que s'ha fet tan viral, del policia o la policia, l'inspector riu perquè ja es veu a venir per on anem, el policia o la policia de balcó. Que això suposo, dèiem al principi del programa, que sembla la versió corregida i augmentada d'aquella simple denúncia que abans es feia a través del telèfon i que encara es fa ara, però sense, diguem-ne, exposar públicament un testimoni d'imatges o del que sigui que poden, anava a dir, comprometre persones que potser no hi tenen res a veure o identificar persones que no haurien de ser identificades públicament a través d'unes imatges enregistrades, etc etc. Això d'esdevenir policia de balcó, en el sentit més estricte, suposo que també té uns riscos per la persona que ho fa des d'un punt de vista de vulneració d'unes determinades normes?
Bé, certament ha de, el que ha de fer una persona, si veu que s'està cometent alguna infracció, ja sigui administrativa o penal, té l'obligació com a ciutadà de comunicar-ho, però de comunicar-ho a la policia, al canal que està establert, al 112 o al 092, és a dir, és el canal de comunicació per comunicar infraccions. Ara bé, si tu públicament en una xarxa social estàs identificant, estàs dient, estàs posant fotos, estàs subint fotos de menors, etcètera, etcètera, aquí corres un risc, perquè no estàs denunciant allò que tu creus que és il·legal en el canal oportú. Nosaltres tenim un perfil de Twitter i a la capçalera del perfil de Twitter està posat a per incidències greus immediates s'ha de trucar al 092. El canal de Twitter és un canal per informar, per ser transparents, per intentar mantenir la proximitat a la Mediterrània, però no és un canal oficial de comunicació perquè les trucades queden enregistrades de la data, de l'hora, de la persona que truca. Penso que també hi ha gent que pot utilitzar una trucada a la policia per desviar un servei cap a un lloc que no que li interessa. Sí?
Sí, sí.
I per tant, nosaltres hem de fer el nostre filtre, d'assegurar-nos d'allò que diu, si és cert o no és cert, si requereix una patrulla o no requereix, perquè si tinguéssim 200 patrulles, doncs no hi haurà problema, però no les tenim ni nosaltres ni ningú.
Perquè ens quedi clar, inspector, perquè això suposo que també és una línia molt, molt fina. Si jo filmo, si jo faig fotos d'una determinada circumstància, situació, on intervenen, òbviament, terceres persones a les quals jo no conec, tot això ho puc fer? Tot això ho puc publicar?
Quan dius jo, t'estàs referint a tu com a...
Sí, jo com a... Ciutadà? No, jo com a ciutadà, des del balcó, la finestra de casa meva, al carrer, des d'on sigui, agafo el mòbil, filmo algunes imatges d'un determinat fet que jo puc considerar que no és adequat, o faig algunes fotos, tot això es pot fer i es pot publicar així?
La meva recomanació és que, si estàs gravant això, sigui aportada com una prova dintre del canal habitual, que és la denúncia a una comissaria de policia.
D'acord.
No publicar-ho. La meva recomanació, ara cadascú és lliure...
Sí, però us ho pregunto per si el fet de publicar-ho a mi em pot portar problemes d'alguna mena.
Sí, evidentment.
D'acord.
Pot tenir repercussions, i de fet ja ha passat, perquè a més hi ha una normativa molt estricta, evidentment, per protecció de dades. I hi ha una agència catalana de protecció de dades i l'agència espanyola també, que està vigilant que tot això no se'n vagi de control. Deia la pregunta si tu eres periodista o no, perquè ja saps...
Sí, caram, si ho sé.
Les tenim. Tu saps millor que jo que
però
preval un altre dret fonamental.
Està clar, però sempre i quan, i això voldria per tot, la mesura, la ponderació al intentar posar les coses al lloc. Però consell de l'inspector, si vostès, que ho poden fer perfectament perquè esdevingui una prova, allò que estan fotografiant o allò que estan filmant, aquestes proves directament a la policia o als Mossos d'Esquadra o als cossos de seguretat, abans que ser publicades en una xarxa social perquè pot haver conseqüències per la publicació de determinades imatges.
I jo dic més, si, a més de publicar-ho, fa expressions que
està clar.
Traspassa la llibertat d'expressió.
Està clar, sí, sí. Una cosa és filmar, sí, sí, una cosa és filmar o fer fotos d'un senglars al passeig marítim, que els senglars en principi no hi ha marc legal que els empari en aquest aspecte.
De moment.
Què ha passat des del toc de queda? De les denúncies que ens assenyalàveu abans del toc de queda, del toc de queda en endavant, en general, s'està complint?
Sí, jo precisament, personalment, vaig el diumenge a la nit, vaig anar a treballar per veure la primera nit com s'implementava la normativa, quin impacte tenia la ciutadania, i de primera vegada vaig observar que es va respectar el 99%. És a dir, vam veure una noia que anava en bicicleta pel Palau de Sofia, i era una treballadora que sortia de l'hotel, no recordo quin era, i estava plenament justificada, i res. O sigui, realment era una imatge que tornava a ser impactant, eh? Igual que quan van tenir l'estat d'alarma en ple rendiment. S'està respectant moltíssim. I ja dic, les primeres dues nits, la del diumenge i la de dilluns, vaig donar indicacions de que no s'havien de denunciar, s'havia d'informar, s'havia d'identificar les persones per si en una residència o no, però que les dues primeres no s'havia de denunciar, es va informar a una decena de persones, però ahir a la nit ja es van denunciar dues persones, no? Perquè no tenien la mobilitat justificada. Que no és res, perquè al final
està clar.
Estava morta la ciutat.
Sí, nosaltres estàvem aquest matí especulant, recordàvem, perquè evidentment la policia continua fent estadística del dia a dia, però en aquells moments en què anàvem assenyalant cada dia 20 denúncies d'això, 3 de l'altre, 17 de no sé què, 32 al cap de setmana, no sé quants, hem de suposar que no tornarem a això, no?
Bueno, m'has preguntat per les denúncies respecte a la restricció de mobilitat nocturna,
sí,
al toc de queda,
sí,
que han estat dues, però de la resta n'hem posat, s'estan aixecant actes,
És a dir, com comentàveu, continua encara sent molt evident.
Sí.
És a dir, en aquest... Vaja, doncs la pregunta seria una altra. Aquestes alçades de la pandèmia, qui no vol atendre les instruccions és que no les vol atendre, no és que no les conegui.
No, després de 7 mesos...
És el que anava a dir. No? Vull dir, si un no va amb la mascareta o va amb la mascareta mal posada és perquè no deu voler anar amb la mascareta.
És la resistència a la norma. Al final hi ha un percentatge de persones que resisteixen a la norma. Us posaré un exemple. Jo quan vaig arribar a Sitges el 2001, tenia un altre cos policial, però quan vaig arribar al 2001, a mi em sorprenia que a Sitges hi havia moltíssimes persones que anaven sense casc a les motos. I les excuses eren tan variopintes com és que vaig a la platja, és que tinc el cabell mullat, és que tinc calor... Això ara, algú s'ho planteja? No recordo la darrera denúncia que hem posat per no portar el casc a la moto. I ens hem de plantejar, i per què? Per què va passar això? Doncs, evidentment, per fortes campanyes de trànsit i fortes campanyes sancionadores i fortes campanyes informatives amb el resultat d'accidents per anar sense casc. Que jo... en el meu entendre, humil entendre i opinió, és el que trobo a faltar. Imatges del que està passant realment als hospitals. I que ho sabem perquè tothom té amics i té famílies que estan treballant, però no les veiem. I malauradament, les persones funcionen per imatges. Tu, quan vas per l'autopista i veus un accident molt fort, algú continua traspassant la velocitat límit de la via? Oi que ningú traspassa des de l'hi? I no està pensant en el radar ni en la sanció, està pensant en el que acaba de veure. Jo crec que aquí hauríem de fer un pas més, perquè si no funcionen les denúncies, perquè es continuen posant denúncies. Estem posant nosaltres, Mossos, d'altres policials locals. És perquè falta una campanya més forta. Perquè ja està, ja n'és conscient del que està passant. Ho sent. No? Hi ha una fatiga de normes, una fatiga d'informació, doncs jo crec que s'ha d'estar alguna cosa.
Ens ho heu posat molt bé per dues coses per acabar. La primera, Cada vegada és més evident també el missatge, i hem de suposar que aquí hi ha molt vinculat amb el cansament general i amb tanta restricció i matí, tard i nit, d'aquelles persones que diuen obertament és que, escolta'm, prou de retallar llibertats del dia a dia i prou tant de prohibir tot el dia, prohibint una cosa, prohibint una altra, és que estem tot el dia igual. Hi ha una part de veritat en aquesta sensació que s'ha generat de que és que estem tot el dia normativitzant les coses i al final després tampoc ha servit per tant.
Sí, jo com a jurista ho he llegit en molts tractats, que hi ha una fatiga de la norma, és a dir, quan una persona constantment se li està dient això no, acaba entrant i sortint o fins i tot ni entra al missatge.
Exacte.
Per això dic que crec jo que s'ha d'innovar i fer d'altres accions que fins ara no hem fet.
És que, esclar, fa...
No dic que no s'havien de fer,
ja.
Entenem que és bàsic, perquè nosaltres estem dintre d'aquest sistema.
Sí, sí, ho dic perquè...
S'ha de fer, però complementar amb alguna acció.
Fa 4 dies s'ha publicat una normativa i s'anuncia ja que aquest divendres en tindrem una altra.
Sí.
I mentrestant, diguem-ne, l'especulació continua, matí, tard i nit, sobre quina serà aquesta propera normativa. Per això us preguntava si arriba un moment també que hi ha un estat general de fatiga, a veure què restringiran, ara, a veure què passarà ja. I arriba un moment que un ho engega tot el bot avant, per no dir una altra paraula, davant d'això. I per una altra, si d'alguna manera... Tot això que està passant, i ja ho veu dir en el seu dia, tindrà unes conseqüències emocionals de les quals encara no en som conscients.
Jo estic plenament convençut. Estic plenament convençut perquè, al final, això és històric. O sigui, al final, quan tu parlava l'altre dia al meu fill de 16 anys i deia, papa, és que m'estan traient la meva joventut, la meva forma de divertir-me. Clar, és que no deixa ser una situació traumàtica que estem vivint tota la societat a tots els nivells, de tensió, de voler fer les coses millor, de veure que d'altres estan negant la situació. Clar, això és traumàtic. Els sociòlegs ho tenen difícil de poder treballar-ho perquè això tindrà efectes.
I ens ho heu posat en safata. Què poden fer els joves si no poden fer res?
Mireu, jo no sé si servirà d'alguna cosa, perquè jo no soc especialista en els joves. Jo soc pare, i els pares no tenim manual, no? I fem tot el que podem fer. Jo, al final, intentava reconèixer al meu fill el que estava dient. És veritat, us està marcant la vostra joventut, no us ho puc negar. Però també és veritat que no és la pitjor de les situacions que pots viure. Pots viure una situació pitjor com una guerra civil, una situació de postguerra, d'hambruna... Clar, no se l'ha de negar que estan sent limitant la seva llibertat i els seus drets, però han de ser conscients que també per sobre de tot això hi ha un interès general, que és la salut dels teus pares, dels teus avis, dels teus amics. I és un exercici difícil del dia a dia, que jo crec que és el que hem de fer tothom.
Us ho preguntava per si s'està apretant massa els joves o no.
Bueno, al final... Els joves són joves, i qui no ha estat jove i qui no recorda que ha transcrit la norma.
Exacte.
Però bueno, al final, és allò de si la transgredeixes i al final t'agafen, doncs has d'assumir també que l'has transgredit. Tu i els teus pares, perquè a vegades la resposta dels meus pares és imponent. No? Mm. I sobretot, aprofito ara que estic
amb nosaltres, sí,
si em permeteu, li vaig comentar l'altre dia a l'alcaldessa i al regidor de governació que a mi hi ha una situació que em preocupava, que és que nosaltres no anem a la cacera de ningú. És a dir, jo tinc ordres de que quan ens apropem, si algú surt corrent, o sigui, no podem fer corredisses i provocar un risc pitjor del que volem evitar. És a dir, és que fins i tot ens ha passat ja que joves estan creuant la via del tren. I això els pares han de fer també una reflexió amb els seus fills i dir, escolta, si ve la pel·lucia, i no estàs fent res, queda't al lloc i no passa res. I si estàs fent, doncs has d'assumir la teva responsabilitat com a menor que. Perquè és que creuar la via amb una actuació d'aquestes, doncs implica un risc moral, o creuar un passeig de Vilanova o un passeig de Vilafranca amb circulació oberta. I ens ha passat ja un parell de vegades. I això és el que nosaltres no volem per res del món, perquè són persones i a més són menors.
Jo no sé si és bastant inevitable, això.
Ja. Mm. Bueno, això tampoc ens ajuda als missatges de, que alguns pares, quan són petits, diuen, si te portes mal, se deia el polític, no?
Això no canviarà, Això no canviarà, eh? Perquè, home, si hi ha persones que travessen la via que no els persegueix la policia i la travessen per anar a parar a l'altra andana, doncs, home, tu diràs. Si ve la policia darrere teu, doncs què no ha de passar, no? Inspector, alguna reflexió final de cara a aquests dies que poden venir?
Doncs jo el que volia dir a la ciutadania així que és agrair-li a la majoria de la ciutadania que estigui suportant aquesta pandèmia i tot el que ens pot venir. Els recomano molta paciència i molta serenor en aquests dies que ens venen, molts ànims, i en la mesura que nosaltres puguem, ajudarem a tothom. No puc dir d'una altra forma. Estem aquí per servir a tothom i per ajudar-ho a tothom.
I el telèfon al 092,
Correcte, al 112.
O al 112. El 112, si la cosa és molt greu, o 092...
No, 112 és la sala d'emergència. Al final aquí tenem el servei, o bé Mossos, o bé nosaltres,
ja.
O bé...
Home, us ho deia perquè, és clar, entre una persona que pugui trucar al 112 i digui, escolta'm, és que tinc un atac de cor a casa, o una altra que pugui dir, escolta'm, és que des del balcó estic veient una persona que està ficada dins de no sé què. No sé.
En teoria és el 112.
En teoria és el 112.
Sí.
És a dir, si jo veig un grup de persones sense mascareta parlant entre elles, jo puc trucar al 112 i dir, escolti'm, és que estic veient des de casa. Sí?
Sí.
Vaja,
sí, perquè aquí és on es deriva tota la estructura.
Mare de
Déu. A vegades el 112 està ocupat o...
Sí.
Tenim una altra habilitat del nostre directe de policia local que tenim igualment.
No us ho preguntava perquè és que quan ens diuen, mira, 112 emergències... I és clar, veure des d'un balcó un grup de persones sense mascareta, home, emergència...
Aquí estàs aplicant tu el criteri aquest de la priorització del servei. No?
Ja, deu ser això. En fi, no ho arreglaré tampoc. Inspector, gràcies.
A vosaltres.
Que el que vingui vagi el millor possible per tots i en continuarem parlant, com no. Gràcies, adéu-siau. Adéu.